Els migdies de COPE Menorca comencem amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar-los setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
Aquests propers dies, la festa de l'Església menorquina es centra en la Mare de Déu del Toro.
A ella li dirigim la nostra mirada i les nostres pregàries, demanant-li la seva intercessió, que com a patrona de l'Església menorquina, veli per tots nosaltres.
Comencem amb el programa d'aquesta setmana les notícies més destacades que ens ha deixat la nostra Església menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens ofereix tots els detalls de la trobada de Sant Jordi dels Escoltes de Menorca.
Prop de 160 infants, joves, caps i responsables dels diferents agrupaments d'escoltes de Menorca es van trobar fa uns dies a Sabinyeta, Ciutadella, per gaudir d'un Sant Jordi molt especial. El grup de batucada Retro va acompanyar el moment de la benvinguda, amb un recorregut de tots els participants fins a la catedral. Relacionat amb el tema de la trobada, ajuntar amb les forces per superar-nos, cada agrupament va portar a la vetllada un valor: companyerisme, solidaritat, igualtat, respecte, empatia i confiança. El diumenge es va fer una fira de jocs cooperatius i tot seguit va tenir lloc la celebració eucarística. La trobada va finalitzar després del dinar preparat pels pares i mares de l'agrupament organitzador, que enguany ha estat el de Sant Antoni Maria Claret. Es va fer un gran cercle per acomiadar-se amb el tradicional Hora dels Adeus.
A continuació, en Diego Dubon ens aporta la informació de l'informe d'Economia Solidària de Càritas Menorca.
Càritas Menorca ha donat a conèixer l'informe d'Economia Solidària 2022, que conté les dades referents a les accions que es van dur a terme als serveis d'ocupació i economia social de Càritas durant l'any passat. 788 persones van rebre orientació i formació laboral per millorar les seves oportunitats laborals. D'aquestes, unes 225 van aconseguir accedir a un lloc de treball, fet que suposa gairebé el 30% del total de participants. Tota aquesta acció va ser possible gràcies a una inversió de 116.891 euros en els programes d'ocupació. Pel que fa al perfil de les 788 persones ateses pels serveis d'ocupació i economia social de Càritas Menorca, més del 65% són dones, mentre que la resta són homes. Pràcticament la meitat són usuaris joves d'entre 25 i 35 anys o de més de 45 anys que es troben a la darrera etapa de la seva vida laboral.
Per acabar, els hi parlam dels primers actes del bisbe Gerard a Maó. Ens informa ara en Sebastià Taltavull.
El 28 d'abril, la parròquia de Santa Maria de Maó va acollir l'Eucaristia d'Acció de Gràcies per l'ordenació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga com a nou bisbe de Menorca. Abans de la celebració, el bisbe Gerard, com a maones de naixement, va firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament de la ciutat. Va ser una celebració molt solemne, a la participada dels fidels de les diferents comunitats parroquials del arxiprestat de Maó. En la seva homilia, el bisbe Gerard va destacar la profunda relació amb Maó, la seva ciutat natal, recordant diferents moments especials de la seva vida. Va manifestar que sempre és un goig tornar a Maó, ara també com a pastor de l'Església de Menorca, i va animar els presents a viure com a deixebles missioners i a llançar-se amb valentia a la missió evangelitzadora. Després de la missa, va tenir lloc una festa popular a la plaça de la Conquesta.
Avui volem acostar-los a la vida de Sant Joan d'Àvila, que és el patró del clergat espanyol.
Sant Joan d'Àvila va néixer el 6 de gener de 1499 o 1500 a Almodóvar del Campo, a Ciudad Real, en el si d'una família profundament cristiana. Probablement, el 1513 va començar a estudiar lleis a Salamanca, d'on tornaria després de 4 anys per portar una vida retirada a Almodóvar. aquesta nova etapa al seu poble natal, a casa dels seus pares, vivint una vida de pregària i penitència, durarà fins a l'any 1520. Aconsellat per un religiós franciscà, marxarà a estudiar citologia a Alcalá de Henares. Allà, Sant Joan d'Àvila va estar en contacte amb els grans corrents de reforma del moment. Va conèixer l'erasmisme, les diverses escoles teològiques i filosòfiques i la preocupació pel coneixement de les sagrades escriptures i els pares de l'Església. Va vendre tots els béns que li havien deixat els seus pares, els va repartir als pobres i es va dedicar completament a l'evangelització, començant pel seu mateix poble. Va ser ordenat prevere l'any 1526. L'any 1535 es va traslladar a Còrdoba. Va prestar molta atenció al clergat, creant centres d'estudi, com ara el Col·legi Sant Pelagio, en l'actualitat és el Seminari Diocesà. Sant Joan d'Àvila va morir el 10 de maig de l'any 1569.
En la secció musical, aquesta setmana ens acompanya el grup Worship.cat. Escoltam la seva cançó El Crist ha ressuscitat.
No quedi mai per la vergonya a dins teu. Volem fixar els ulls a la creu, aquell que ens va entregar l'amor. Morim per tots, lliurement morim per tots. El Crist ha ressuscitat, amb l'amor vens a la mort. S'ha aixecat, el sepulcre abandonat. El Crist ha ressuscitat, junts amb ell estem de nou. S'ha aixecat, el sepulcre abandonat. Vas prendre el pes de tot el mal, complint la voluntat del cel. Força podrà contra el teu regnat. Ets rei, l'Església sempre ho proclamarà. El Crist ha ressuscitat, amb amor vens a la mort. S'ha aixecat, el sepulcre abandonat. El Crist ha ressuscitat, junts amb ell estem de nou. S'ha aixecat, el sepulcre abandonat. Oh, mort, on és el teu fibló? Oh, infern, on tens la victòria? Oh, Església, segueix la llum.
Aquesta setmana entrevistam en Sebastià Bosch, diaca i director del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut, per a xerrar de la Jornada Mundial de la Joventut que es celebrarà aquest estiu a Lisboa, Portugal, de l'1 al 6 d'agost. Bon dia, Sebastià, i benvingut.
Bon dia, Sònia.
Primer, per començar i per entrar un poc en context, te volíem demanar quants adolescents, quants joves de Menorca s'han apuntat per a participar a la Jornada Mundial de la Joventut.
Mira, per ser una diòcesi petita com és la nostra, s'han apuntat uns 45 joves. Això és una realitat molt polida i de diferents realitats, sincerament, de la nostra diòcesi. En venen pues, de Salesians, de la parròquia de Sant Rafael, mos en venen de la Santa Eulàlia de Ló, Santa Maria la Concepció de Mó, del Castell, i després també hi ha diferents joves que volen descobrir que els hi demana el Senyor, que no estan ubicats en cap de les comunitats que hem comentat abans. Sí que es va dir que, bueno, sorpresos hi estem tots, 45 joves, és un grup polit per poder navegar i conèixer a Déu, no?
Està molt bé, no? A més que veiem que hi ha joves de diferents comunitats parroquials de Menorca, que també enriqueix, no?, l'experiència.
I tant, i també en ses edats. Es ve que hi ha bastant d'adolescents, però hi ha joves, podem dir joves, perquè tenen entre 20 a 25, 28 anys. En canvi, es ve que també pues, mos enduïm bastants d'adolescents, de 15, 16... Però bueno, jo crec que la diversitat farà que sigui una unió i la diversitat farà que tots cresquem units amb un mateix camí.
I fa uns dies vau tenir una trobada als delegats de les diòcesis de Catalunya, Mallorca i Menorca perquè anau coordinats en aquest procés de preparació cap a la Jornada Mundial. Quins temes vau tractar?
Es va, Sònia, quan vam començar a preparar tot, no solament era la diòcesi de Menorca, jo em vaig posar en contacte amb el delegat de joventut de la diòcesi de Mallorca, i ell em va dir, diu, hombre, diu, per què no t'apuntes i mos anem amb les diòcesis catalanes? I efectivament, mos hem ajuntat amb elles, aquest dia que mos vam trobar vam xerrar sobre ja prop de 3.000 joves en totes les diòcesis nostres, de diferents realitats, com és lògic, hi ha adolescents, però allà es nota que hi ha més joves, no? Gent de 20 i pico per amunt. No? Què vam fer? Vam mostrar-nos perquè el dia 22, precisament, el dia de l'ordenació del nostre bisbe, es havien reunit allà a Madrid totes les diferents diòcesis per acabar de xerrar amb en Raúl Tinajero, que és el que coordina tot això, aquest moviment, pues, diferents coses. Entre elles se mos va aportar tot el que serà la setmana, des de que començarem dia 1 fins a acabar a diumenge en la missa d'enviament que mos fa el Sant Pare.
I a Menorca, com us esteu preparant per aquesta trobada de joves, no?, d'arreu del món, de joves catòlics? Perquè imagino que hi ha un procés també de preparació espiritual, de fer grup, convivència.
I ves com tots els puestos, no? Nosaltres intentarem, una vegada cada mes, trobar-nos a fi de que els joves pues, es coneguin i que tots junts puguem fer un grupet, una família. No? La família el que vol és aprendre a caminar junts per poder arribar pues, en aquesta Jornada Mundial de la Joventut. I per això, què farem? Pues, el Papa ens proposa que fem unes catequesis, en les quals nosaltres intentarem una vegada cada mes pues, fer una catequesis entorn a aquesta Jornada Mundial de la Joventut i reflexionarem diferents temes i sobretot pues, que el jove sapi que allà no es veurà ell tot sol, sinó que es diuen que pot haver prop d'un milió de joves. Descobrirem moltes més diversitats, no sols serà Espanya, sinó que hi haurà joves de Portugal, d'Europa, hi haurà joves d'Austràlia, de tot el món, exacte.
I quines són les activitats que es faran en aquesta trobada mundial de joves? Perquè suposo que hi ha activitats ben variades, no? I de caràcter més festiu, de caràcter espiritual.
Així és, Sònia. Vull dir, la setmana no és una setmana per fer turisme, sinó que és una setmana per poder discernir cada un, en la seva mesura, allò que el Senyor els hi diu. Què es poden trobar joves nostres? Pues es poden trobar des de celebracions del perdó, que això serà un dia molt polit, en què aquell que vulgui confessar-se es podrà confessar. Tindran diferents concursos, festivals, tindrem la vigília dissabte vespre i diumenge jo crec que ha de ser el moment més culminant, la missa d'enviament. El Papa mos enviarà arreu de tot el món per poder donar testimoni de la nostra fe cristiana.
I també troc que visitareu Fàtima un d'aquests dies?
És cert. La idea és poder, ja que anem a Portugal, tenir un moment i visitar Fàtima. Possiblement serà el primer dia, que és dilluns, abans de fer la celebració dels espanyols. Allà tenim acordat, pues, ajuntem-nos tots els joves d'Espanya i fer una celebració conjunta, que això també serà meravellós. Vull dir, tothom podrà veure les diferents persones que componen tot aquest moviment.
Que bé, molt polit, segur que serà. I ja per anar acabant, a Sebastià, pensant, no, tu com a director de Secretariat d'Infància i Joventut de Menorca, què esperes d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut?
Què espero? Doncs jo voldria que joves poguessin veure, primera, que no estan tots sols, segona, que poguessin agafar una experiència polida i que es poguessin demanar quina és la seva vocació avui enmig de la societat. Sigui bé laical, sigui consagrada, sigui sacerdotal, no sé. Jo, sobretot, el lema, com bé diu Sònia, és el sí de Maria. Un sí que és incondicional, un sí que qualsevol jove pot dir avui en dia, però tinguin clar quina ha de ser la seva vocació cap a en el caminar seu. No? A més, jo m'agradaria que no quedés només amb aquesta setmana allà, sinó que m'agradaria que joves nostres, de la nostra diòcesi, també poguessin després poder-nos trobar, poder-nos discernir una miqueta allò que ells han vist i han trobat. Jo crec que el Papa Francesc ens demanarà que sapiguem ser aquelles persones cristianes que, si Maria va dir sí, nosaltres també podem.
I doncs ens quedem amb aquesta reflexió final. Com ha dit en Sebastià, si Maria va dir sí, nosaltres també deim un sí al Senyor, i que de ben segur aquesta experiència de la Jornada Mundial de la Joventut, que tenim la sort que celebrarà aquí ben a prop, a Lisboa, segur que serà una experiència ben enriquidora i de discerniment espiritual per als joves de Menorca, i també molts ànims per en aquests mesos de preparatius que encara hi queden.
Gràcies, Sònia, i esperem que tot sigui una cosa ben polida.
Sou que sí, gràcies, bon dia.
Seguim ara escoltant a worship.cat, que ara que ens canten Beneiré el Senyor.
Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol i és un dia nou, és temps d'una nova cançó. El que hagi de passar, el que jo no puc preveure, no m'impedeix i lluar el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant.
I ara els oferim l'agenda setmanal a les activitats que tindran lloc els propers dies aquí a Menorca. Festa de la Mare de Déu del Toro, es faran diferents actes.
Divendres 5 de maig a les 20 hores, pujada al toro des de la parròquia de Sant Martí. A les 21 hores, vela de la Mare de Déu.
Demà dissabte, 6 de maig, a les 12:30 hores, trobada de les preveres i els religiosos. Celebració de l'Eucaristia i dinar de germanor.
Diumenge 7 de maig, a les 11 hores, Eucaristia i benedicció dels termes.
Dilluns 8 de maig, Festa de la Mare de Déu. A les 20 hores, solemne missa, presidida pel bisbe Gerard.
Jornada sobre la història de la premsa catòlica a Menorca.
A Maó es faran els dies 12 i 13 de maig a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis.
I a Ciutadella, els dies 19 i 20 de maig, a la seu del Cercle Artístic. El 20 de maig, a les 11:45 hores, ponència d'Antoni Fullana, director del Gabinet de Comunicació del Bisbat, sobre el tema Història, funcions i estratègies de comunicació catòlica per al segle XXI. Trobareu més detalls, els horaris i totes les ponències a l'agenda del full dominical.
Festa de l'Ermita de Fàtima. Celebracions a l'Ermita de Nostra Senyora de Fàtima de Mor.
Divendres 12 de maig, a les 18 hores, Rosari. Tot seguit, Eucaristia. I el diumenge 14 de maig, Festa de Sant Isidre. A les 12:30 hores, Eucaristia.
A les acabades del programa d'avui, dedicant la sessió final d'escoltar i meditar l'Evangeli d'aquest proper diumenge, aquest segon Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
que els vostres cors se serenin. Confiau en Déu, confiau també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per a tots. Si no n'hi hagués, vos podria dir que vaig a preparar-vos l'estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi ha i quin camí hi du, allà on jo vaig.
Tomàs li diu:
Senyor, si no sabem on anau, com podem saber quin camí du? Jesús li diu:
jo som el camí, la veritat i la vida. Ningú arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist.
Li diu Felip:
Senyor, mostreu-nos el Pare i no necessitem res més.
Jesús li diu:
Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creix-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. Si no, creixeu per aquestes obres. Us ho dic en tota veritat. Qui creu en mi també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.
Els deixebles estan desolats i tristos. Les paraules de Jesús al darrer sopar anuncien una sèrie de fets que els desconcerten. Ell és a punt de partir. Hi ha un traïdor en el grup. Un altre renegarà d'ell. Tot fa que s'apoderi d'ells una profunda turbació. Jesús se n'adona, es commou i els dirigeix les paraules que es recullen a l'Evangeli d'avui: que els vostres cors se serenin. Ara que necessiten confiança i seguretat, els fa saber que tornarà, que no desapareixerà de la seva vida, sinó que, sent-ho amb el Pare, serà també sempre amb ells, per ajudar-los a superar les proves i dificultats i mostrar-los el camí que porta a la unió amb Déu Pare. La fe ha de fonamentar la seva vida, que Jesús anirà canviant, des de dintre seu, perquè sigui autènticament una vida al servei de tots, amb la realització de grans obres, plenes de tendresa, que Déu durà a terme a través seu. Hem d'acollir aquestes paraules de Jesús per viure com a vertaders deixebles, atents sempre a la seva presència transformadora en la nostra vida, al nostre entorn i a tot el món.
Fins aquí el programa d'avui.
En uns dies en els que centrarem la nostra mirada a la Mare de Déu del Toro.
I amb la confiança de tornar a trobar-los divendres que ve,
els hi deim adeu.